Són les 9.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
A aquesta hora, a punt d'encetar conversa amb una persona sobre la qual ha recaigut en aquestes últimes setmanes el pes del poder, amb el president Illa convalescent en una infecció sobrevinguda. Ell ha assumit les funcions de president en el pitjor moment, amb una crisi de mobilitat sense precedents, amb Rodalies col·lapsat, amb l'AP7 tallada durant setmanes, protestes de la pagesia, vaga de metges, una vaga de mestres, amb temporals de pluja i vent inèdits, i tot plegat amb el rerefons de la negociació pressupostària i amb l'afegit d'una altra baixa inesperada, la consellera d'Educació, una carpeta que aquests dies també ha assumit el nostre protagonista. Dilluns, el president Illa es va reincorporar a la feina i tothom ha tornat a ocupar el seu càrrec. Avui al suplement intentem reconstruir les últimes setmanes d'un conseller a qui li ha tocat fer de president. Un home de només 35 anys, casat, gai, catòlic, del Barça, i que fa anys que està acostumat a donar ordres a gent força més gran que ell. Ara al suplement, Albert Dalmau. Albert Dalmau, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, com estem?
Molt bé, i vostè?
Doncs bé, la veritat és que avui content perquè estem aquí al meu barri, a la Barceloneta, i intentant mirar les coses en perspectiva.
Vostè viu molt a prop d'aquí, aquest és el seu barri, barri de la Barceloneta. Hi ha viscut tota la vida aquí?
Aquest és el meu barri, el barri de la Barceloneta, el barri Mariner de Barcelona. Ha sigut el barri dels meus pares, el barri dels meus avis, que era gent, diguem-ne, de camp, que va venir del camp a la ciutat a treballar. També dels meus besavis, que era gent de mar, que van venir de la Ràpita a fer de pescadors. I, per tant, doncs sí, és el meu barri, el barri de la Barceloneta, on m'he criat, on he crescut i on visc actualment, segueixo vivint.
Me l'he d'imaginar el cap de setmana passejant els seus gossos per aquí al costat de l'Hotel Vela, o com...
Bueno, passejant els meus gossos al matí, una cosa que ha passat aquests dies, que ja han sigut prou complicats, és que el tercer dia de la crisi, a les 11 de la nit, se'm va posar malalta la gossa i la vaig tenir que portar d'urgències a l'hospital a operar-la. I també ha sigut, doncs...
Una carpeta més, d'aquests dies?
Una carpeta més. Saps que els animals també se'ls estima, un els cuida, i la veritat, doncs, que afegeix, quan no tens la retaguarda ben coberta, doncs també és una cosa afegida a gestionar.
Se'm fa estrany veure'l sense corbata, suposo que és perquè és cap de setmana i també s'ho pren tot una mica més a la lleugera. És el primer cap de setmana de festa, així, entre cometes, per vostè, després de tot el que ha passat?
Bueno, és el primer cap de setmana després d'una situació molt excepcional que ha viscut el país i, evidentment, doncs, que també m'ha tocat viure a mi, no? com a tanta altra gent. Bueno, és un cap de setmana diferent, que també serveix una mica per descansar. També és important a la vida, a la política, a la feina, a qualsevol feina, agafar perspectiva, i també, doncs, el cap de setmana és un moment que ha de servir per això. Jo normalment el cap de setmana recorro el país fent territori amb alcaldes i alcaldesses, però aquest cap de setmana és un cap de setmana diferent.
Se'm fa estranyíssim tractar de vostè una persona que és més jove que jo, 1990. Som generació Bola de Drac, eh?
Som generació Bola de Drac, bueno, generació Spice Girl, Backstreet Boys, o sigui, aquesta és la meva generació. Mm.
El tractaré de vostè perquè estem parlant...
Em pots tractar de tu, eh?
No, ho farem de vostè perquè hi haurà un moment que m'hauré de posar seriós i l'hauré de prestar amb tota la qüestió dels pressupostos. I, evidentment, també farem balanç del que ha donat de si tot aquest mes. Parlàvem, Barceloneta, la nostra generació, precisament, té molts problemes per accedir a l'habitatge. Vostè viu de lloguer o és propietari?
Visc en un pis que és propietat del meu pare. Era un pis dels meus avis i és el pis en el que he viscut. He estat pagant, mentre pagàvem la hipoteca, doncs l'he estat pagant jo, que era el mínim que em semblava, no? que el meu pare no m'hagués de pagar la hipoteca, i ara, doncs, s'ha acabat de pagar la hipoteca i ja està, doncs aquest... Aquí és on he viscut. Sí que és un barri especialment tensionat, eh? L'efecte del turisme...
La meitat dels pisos que es van vendre aquí el 2025 és estrangers, a la Barceloneta.
Bueno, demostra com el meu barri ha canviat, com ha canviat el país, com ha canviat la ciutat de Barcelona, no? També t'he de dir que és un barri que manté una essència espectacular, on manen les dones. L'altre dia veia una entrevista a la Loles León, que és de la Barceloneta, i deia, això és un matriarcat, no? Doncs és un barri que manté l'essència de la gent que es cuida. Jo vaig al mercat els dissabtes, després hi aniré, on la gent es cuida, on la gent es parla, on la gent es troba, però sí, és veritat, també és un barri que ha viscut les tensions del turisme, no? I això és innegable.
Llegint el seu currículum, ens adonem ràpidament de la seva joventut i que ha ocupat càrrecs de poder públics des de ben aviat. Té la sensació que s'ha passat la vida donant ordres a gent més gran que vostè?
Mira, jo la qüestió de la relació amb el poder m'agrada enfocar-la d'una forma diferent. He ocupat càrrecs de responsabilitat, és veritat. M'ha tocat ocupar càrrecs de responsabilitat. Són els encàrrecs que m'han fet. Els he intentat sempre assumir, doncs, per un cantó, amb la determinació que et toca, i per tant, quan tu estàs al capdavant d'una situació, doncs et toca prendre decisions, et toca fer-ho desacomplexadament. No per ser jove un ha de deixar de fer-ho, però també ho he intentat fer amb humilitat. Jo crec que la humilitat és un valor, jo l'intento practicar cada dia. Soc molt conscient. Me'n recordo la primera vegada que em vaig veure, no?, a l'Ajuntament de Barcelona fent de gerent amb gent molt més gran que jo. Quasi em va agafar un atac de pànic, no? Pensar, hòstia, tota aquesta gent més gran m'estan mirant, no? Em miren i tal. I al final, a l'inrevés, han sigut els millors equips que he tingut i he pogut fer el meu trajecte professional acompanyat a vegades de gent molt jove, que també treballa amb mi, i de gent molt més gran, amb moltíssima experiència, de la qui he après moltíssim, i també és un repte, sí, bueno, m'ha tocat, no sé si donar ordres, però liderar equips de persones més grans que jo des de fa molts anys.
I aquesta de prematura, li ha fet que li costés que se'l prenguessin seriosament?
Bueno, passa factura, però no he tingut aquest problema. Tens més problema amb tu mateix que amb la resta. Normalment la gent, quan veu la persona que té al davant, jo crec que no fa tant aquest judici de valor. Tens un problema a vegades més personalment amb tu mateix, el del famós síndrome de l'impostor, jo l'he tingut algunes vegades, de pensar, bueno, estaré capacitat, sabré fer-ho, què pensaran? I al final te'n dones compte que la gent és normal, que la gent ho porta bé i que sobretot et toca gestionar moments complexes. Jo m'ha tocat gestionar moments complexes aquests 30 dies, sí, però també abans he viscut l'atemptat de la Rambla de Barcelona, la crisi del Covid. Bueno, sempre he treballat al costat de bons professionals i la qüestió de la joventut també t'he de dir que cada vegada soc menys jove. Ara treballa amb mi gent que ha nascut als 2000 i, per tant, penso, bueno, jo ja no començo a ser tan jove.
Ve de tradició política, el seu pare és metge, també militant històric del PSC, càrrecs de responsabilitat a l'Ajuntament de Barcelona amb els socialistes, amb els governs, amb els diferents alcaldes. Per què es va dedicar a la política si potser amb el sector privat s'hagués guanyat molt bé la vida?
Bueno, no sempre m'he dedicat a la política o al món públic. Jo ho separaria. He fet una part de la meva etapa professional al món privat, que és on vaig aprendre moltíssimes coses, treballant a una entitat que es deia Barcelona Global. Allà vaig conèixer molta gent del món econòmic, del món civil de la ciutat, que també es dedicaven, en el fons, a la cosa pública. O sigui, moltíssima gent que des del sector privat es comprometia amb la ciutat que estima, que tenia idees, ganes de portar. Després vaig fer un pas per una cosa que a mi m'agrada diferenciar-la del món de la política, tot i que hi té a veure, que és el món de la gestió pública. És veritat que molt jove em va tocar gestionar, doncs, el pressupost de l'Ajuntament de Barcelona, que és un pressupost de 2.800 milions d'euros en aquell moment, ara ja són 4.000, han passat els anys, les coses van molt ràpides, els recursos humans d'una organització de 16.000 persones, no? Vinc de tradició, bueno, és veritat, el meu pare se va també dedicar al món de la gestió, de la gestió pública. He après moltes coses del meu pare, també he après moltes coses de la meva mare, a vegades la gent només parla del meu pare, també he après moltes coses de la meva mare, els dos eren metges, la meva mare va fer filosofia i medicina, i d'ells, doncs, he après els valors dels meus avis. Vinc d'una família de tradició política, de republicans, exiliats, dels camps de concentració, a França, després a Alemanya, i això són les coses que he viscut a casa meva, no? I per tant, doncs, són els valors amb els que et creixes, amb els que t'impregnes, i també et donen una forma d'entendre la societat i com vol servir a la teva ciutat o al teu país, no?
Hi ha qui diu que Albert Dalmau és dels consellers més convergents, si m'ho permet, també d'aquest executiu, perquè, per exemple, en matèries com seguretat o immigració, segurament la postura no és d'aquesta esquerra que ara li posen l'etiqueta de woke, sinó d'una altra. Vostè podria haver acabat a Convergència?
No, mira, jo t'he de dir que jo sóc on sóc, sóc una persona progressista, d'esquerres, doncs perquè la veritat és que em rebel·lo contra les desigualtats, és algú que no m'agrada, que no suporto, però també és veritat que he defensat, com tanta gent en el món progressista, una economia que ha de funcionar, que per repartir la riquesa s'ha de generar riquesa, i per tant doncs, que hem de fixar les condicions per fer que el país funcioni, que s'han de fer infraestructures, que no hem de tenir por a prendre decisions. Penso que la seguretat és un valor progressista. Em rebel·lo a donar-li el discurs de la seguretat a l'extrema dreta. Crec que la seguretat és una qüestió sobre la que l'esquerra ha de parlar de forma desacomplexada, perquè qui més pateix els problemes d'inseguretat és la gent més vulnerable, en els barris. Jo això ho he viscut a Ciutat Vella. Jo m'he crescut als carrers de Ciutat Vella. A mi ningú m'ha d'explicar què és el Raval, què és el Born. He crescut amb els meus amics a Nou Barris, al Besòs. Sé perfectament què significa. I, per tant, la seguretat és un valor d'esquerres. També t'he de dir que diuen, quan dius això dels convergents, també hi ha un problema, és que en aquest país, diguem-ne, el que ara són els hereus de Convergència s'assemblen molt poc a Convergència. I això també és una reflexió que el país ha de fer.
La voluntat del PSC de Salvador Illa és assemblar-se a Convergència?
No, la voluntat del PSC de Salvador Illa és assemblar-se a un projecte progressista i socialdemòcrata, però d'ampli abast, de persones que també ha tret a moltes persones moderades, de persones també de centre, que s'han sentit interpel·lades, però també s'han sentit orfes. Abans aquí en el país hi havia una formació política doncs, que defensava valors de la moderació, els acords i els pactes, i doncs jo a vegades em sap greu, no? Veig molta gent que encara ho defensa, però
digui'm
també
una persona, digui'm una persona que fitxaria de Junts pel seu partit.
Ui, però mira, persona que fitxaria de Junts, no ho sé, doncs t'he de dir que crec que el conseller Giró, el conseller Vila, hi ha persones de Junts que em semblen que han fet aportacions al país. També veig molts alcaldes i alcaldesses, també t'he de dir, veig l'alcalde de Martorell i veig també un bon alcalde, no? El país, mira, m'ha donat la responsabilitat de tenir en el meu departament també la relació amb el món local, m'ha permès parlar amb molts alcaldes i alcaldesses, de molts partits polítics. Hi ha una cosa que em sorprèn molt, a vegades la gent no n'és conscient, jo conec alcaldes i alcaldesses que, tot i tenir majories absolutes, quan arriba el moment dels pressupostos, agafen i pacten els pressupostos. D'això és un exercici bestial, no? Tens tot el poder, podries fer-ho tot tu sol, i hi ha gent que decideix arribar a pactes. Aleshores, bueno, més enllà de Junts, més enllà de... Crec que hi ha gent boníssima també Esquerra Republicana, hi ha molta gent molt bona al PSC, hi ha gent bona als comuns, hi ha gent bona a tot arreu, que té ganes de servir el país i de contribuir, especialment generacions molt joves de gent que té ganes de fer coses, no?
Però amb aquest escenari tan fragmentat, per exemple, el futur de la governabilitat a Catalunya passa per una sociovergència?
No, el futur ara mateix a Catalunya doncs, passa pel que passa, que és per aquesta relació que hi ha després dels acords d'investidura amb els comuns i amb Esquerra Republicana, però no ens podem tancar i no podem excloure a que Junts formi part també de grans pactes de país, no? Jo ho he viscut malament, que Junts s'autoexclués del Pacte Nacional per la Llengua. Són una formació política rellevant, han fet contribucions importants al país. Com pot ser que no estiguin al costat del Pacte Nacional per la Llengua quan la llengua és una de les qüestions que és fonamental, d'aquells que entenem que Catalunya és una nació i, per tant, doncs és l'espina dorsal, no?, del projecte de país. Bueno, jo moltes vegades parlo de que en el país ha passat una cosa que és terrible en els darrers anys, que s'ha valorat més el desacord que l'acord. I davant del repte que hi ha de l'extrema dreta, dels populismes, ja siguin de dretes o d'esquerres, també s'ha de dir, només li donarem resposta si fem que el país funcioni. Hi ha que fer que el país funcioni. I per fer que el país funcioni cal arribar a acords. I els acords s'arriben entre persones que pensen diferent. És més valent la persona que arriba a un acord que la persona que no arriba a un acord.
Parlant d'acords, parlant de pactes i parlant de fe catòlica, que vostè la té, també la té Oriol Junqueras i en necessitarà segurament molta per arribar a un acord amb ells. A veure, aquests pressupostos. Com tenim aquesta negociació pressupostària amb Esquerra? Els necessiten per tirar-los endavant, tenint en compte que la recaptació del 100% de l'IRPF des de Catalunya sembla que de moment no és factible.
Jo començaria per algunes premisses. La primera és, Catalunya necessita pressupostos, sí o no? Per mi la resposta és clara, sí. Només cal mirar al nostre voltant què està passant a França, què està passant a Alemanya, on no hi ha creixement econòmic, on hi ha inestabilitat. Nosaltres, el món ja està prou complicat perquè li posem la nostra salsa. El país necessita pressupostos. Tenir pressupostos és una responsabilitat del govern? Bé, és una responsabilitat compartida. En primer lloc del govern, que és qui ostenta el poder, però també de l'oposició. Així ho va demostrar el president Illa. El president Illa, quan estava a l'oposició, va pactar sempre pressupostos. I es poden tenir diferències, es pot intentar ser alternativa de país, però el país ha de tenir pressupostos per tirar endavant. Coses que han passat en els darrers dies, no? Primer, hem arribat a un acord amb els comuns. És un acord important. Amb la consellera Romero, ha estat treballant-hi per poder arribar a aquest acord amb Jessica Albiach i David Fitt, que és important pel país. Segon, amb els comuns no n'hi ha prou. És important que estigui Esquerra Republicana en aquesta equació. Se'ls necessita. Esquerra Republicana és imprescindible perquè el país tingui pressupostos i pugui avançar. Nosaltres, el president ho ha dit, ens deixarem la pell perquè el país tingui pressupostos. I jo he dit també una cosa, dic pels incrèduls. Tot el que hem dit que passaria, ha passat. Tot el que hem dit que passaria, ha passat. Hem passat en aquest país 13 anys sense model de finançament. Un any i mig de govern nostre i hem posat damunt de la taula una proposta de finançament. Hi havia moments que semblava impossible. Jo ho t'ho he de dir perquè vaig viure aquesta negociació des de dintre. Hi havia dies que semblava, no passarà, és impossible, ens diran que no. I ha sortit. Doncs la qüestió de l'IRPF, el mateix. El president ahir es va comprometre amb aquesta qüestió i acabarà passant. I hem de treballar perquè així sigui.
Depèn de la ministra Montero. La Generalitat està en condicions d'apretar la Moncloa tenint en compte que tots són socialistes?
Però és que apretar tots ens apretem cada dia, eh? Això la gent es pensa. O sigui, l'actitud de col·laboració que nosaltres mantenim amb el govern d'Espanya també és una actitud d'exigència.
O sigui, vostè està convençut que el govern d'Espanya cedirà amb la qüestió de la recaptació de l'IRPF per Catalunya?
Jo estic convençut de que serem capaços de trobar la via per complir els acords. A vegades hi ha moments que passem per moments d'impàs, a vegades passem per moments que semblen complicats, a vegades passem per moments que semblen impossibles. El nostre objectiu és donar-nos la confiança, seure'ns a la taula, no aixecar-nos de la taula fins que siguem capaços de trobar un acord. Jo t'ho he dit, jo he viscut la negociació de finançament amb la consellera Romero des de dintre, des d'allò que ningú sap. I he viscut moments que ha semblat que tot saltés pels aires. Jo intentem ser persones templades i, diguem-ne, i no caure en aquesta actitud.
Com va anar la reunió entre Junqueras i Pedro Sánchez?
Això s'haurà d'expressar ell, no? Avui tenen un consell...
Sembla que estan més en el no que en el sí, de moment. A l'hora de començar a negociar... Ja.
Bueno, però t'he de dir que a nosaltres ens toca... Ara no és el moment de pronunciar-nos, ara s'han de pronunciar ells, no? Nosaltres el que hem fet és... Tot el que vam dir que faríem, hem complert. Hi ha hagut un compromís amb l'amnistia, hi ha hagut un compromís amb el traspàs de Rodalies i l'hem començat. Hi ha hagut un compromís amb el nou sistema de finançament, que estem resolent un dels problemes endèmics de Catalunya i hem complert. I ahir el president es va tornar a comprometre amb la qüestió de l'IRPF. Passarà. Deixin-nos treballar, deixin-nos que fem la feina. Si alguna cosa hauríem d'aprendre de la història recent de Catalunya és que les coses per art de màgia no passen. Jo crec que això és una cosa que hauríem de reflexionar-hi tots. Aquí a vegades tothom ha dit, no, que passarà tot. Bueno, i on està? Perquè jo no veig que el país hagi anat a millor. Aleshores, les coses només passen amb treball, esforç, i una miqueta de discreció. I això és el que requereix perquè això succeeixi, no?
Depèn només d'aquesta recaptació de l'IRPF o poden seduir els republicans amb altres mecanismes?
Bueno, jo crec que ells han fixat les seves condicions. Nosaltres hem dit que estem compromesos amb elles, que el nostre objectiu és que Catalunya tingui pressupostos quan abans millor. El país no es pot esperar i crec que hem de fer tots plegats un exercici de generositat, no? Perquè això sigui així. La nostra paraula la tenen, la paraula del president de la Generalitat, que crec que té un valor important, sobretot, perquè, miri, li ha dit alguna cosa una persona que ha dit una cosa i després mai passa el que diu. No, li ha dit la paraula una persona que va dir que Catalunya tindria finançament quan ningú s'ho creia, quan ha estat en l'origen dels problemes que ha tingut el país en els últims 15 anys i finalment hem complert. I, per tant, doncs, el president ahir va dir estic compromès amb la qüestió de l'IRPF, farem els esforços, el treball, les modificacions legislatives perquè així sigui, i per tant, doncs, Esquerra Republicana té la nostra paraula de que això serà així.
Qui són els actors que negocien? Pedro Sánchez, Albert Dalmau, Alícia Romero, president Illa, per part dels socialistes, entenc?
Bueno, les negociacions sempre es produeixen a molts nivells, i per tant, diguem-ne, negocia tot i tothom a la vegada. Això és la gràcia de tenir equips amplis, però és normal, doncs la consellera Romero és la consellera d'Economia, jo perquè sóc el conseller de Presidència, ho fem tot coordinats amb les indicacions del president de la Generalitat. Cada equip té el seu negociador. Doncs la vicepresidenta del govern va ser un actor clau, no?, pel finançament, i per això li dic, vostè se'n recorda que deia, serà impossible, no hi haurà sistema de finançament, la vicepresidenta s'ha de presentar a les eleccions andaluses, no sortirà. I ha sortit, no?, i ha hagut una bona proposta. A més, a Catalunya compleix amb l'ordinalitat, que és el que volia, amb 4.700 milions més damunt de la taula. És que ens hem de fer tots confiança, important. Confiança, treball. Tot el que hem dit ho hem complert i, per tant, s'ha de tenir confiança. Ara també he de dir, o sigui, pensar que les coses que hem reclamat en els darrers 20 anys passaran totes en un any, concentrades i ràpid, doncs és difícil.
Veurem què diu Esquerra avui a quarts d'una, també amb aquesta compareixença que seguirem en directe, evidentment, al suplement. Parlant de republicans, un dels noms propis és Gabriel Rufián. Gabriel Rufián, seria un bon diputat socialista?
No sé, això ho haurà de dir ell. El que crec que és un bon diputat republicà. A mi escolto les seves intervencions en el Congrés, n'hi ha algunes que m'agraden. És una persona molt d'esquerres, que parla molt clar. Segurament has sabut trobar un llenguatge que interpel·la que interpel·la a les noves generacions. Jo t'he dit que no sóc molt fan de la política TikTok, eh? Jo sóc, amb això, jove, però sóc una mica viejoven, amb això que diuen. Sóc una persona una mica convencional.
Però sí, té unes xarxes fantàstiques, té un perfil personal, un altre de privat...
Ah, bueno, això sí, perquè intento mantenir molt la meva privadesa de la meva vida personal, i les meves xarxes són fantàstiques, doncs, perquè les treballa el meu equip, que és més jove que jo, i aleshores passen aquestes coses. Però la política de mantenir aquesta doble dimensió, hi ha moments que toca dirigir-te a la gent d'una forma més divertida i tal, però les coses importants a vegades passen fora dels focus, en una taula, sentats, arribant a acords, les coses, lo del sosiego, que diuen, no? El sosiego, pues, ajuda a fer que les coses passin. A vegades hem promès tantes coses que després no han passat, que la història ens demostra que quan ens posem tots plegats a treballar i arribar a acords, o el país és impossible que avanci.
Tanco el capítol de Republicans. Em consta que el seu rei preferit és Melcior, que va destacar a l'última cavalcada de Barcelona. En un referèndum sobre la monarquia espanyola, vostè votaria a favor o votaria en contra?
Mira, jo t'he de dir, perquè vinc de família vinc d'una família republicana. El germà de la meva àvia van marxar exiliats, van acabar al camp d'Argelers, van acabar al camp de Mauthausen, i per tant els valors republicans tenien a veure amb el que jo vaig entendre a casa, però també vinc d'una família que va votar la Constitució espanyola, de gent que va voler mirar endavant, i jo sóc una persona molt pro-institucions, i sóc un defensor del nostre estatut d'autonomia. Crec que la Constitució no és algo inequívoc que no es pot moure, però que ens ha donat un marc de convivència, i no veig jo al capdavant que hi hagi un referèndum sobre la cosa.
Per tant, li fa nosa a la monarquia.
La veritat és que no me'n fa. Crec que ha fet les seves contribucions en el país. A vegades la gent diu, vostè s'imagina a José María Aznar, de president de la República? Bueno, ja, jo crec que ja té contestat la pregunta, no? Crec que en el model de país que ens hem donat, en les institucions, crec que l'hem de posar en valor. A vegades ens agrada tant donar-li cops al ninot i a la pilota, i un dia ens en donarem compte que entre tots, tants cops que li hem donat, al final potser hem acabat trencant el país, no? Un viatge pel món i veu que Catalunya és un país meravellós, fantàstic... Bueno, l'hem de posar una mica en valor, hem de defensar les institucions, les públiques, les privades, les civils, cadascú ha de fer el seu paper, i és algo que hem de defensar.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant amb el conseller de la presidència, Albert Dalmau, des de la Barceloneta, a tocar de l'Hotel Vela, ha sortit el sol, fa un dia primaveral, i ens prometen que farà més bon temps del que fa ara, perquè estem passant fred. Vostè, juntament amb la consellera Paneque, ha estat la cara visible d'aquesta crisi que ha viscut el país aquest últim mes. Com ho porta?
Bueno, han estat dies molt complicats. Tu ho has dit a l'inici de l'entrevista, no? Han passat moltes coses. Aquests 30 dies han sigut 30 dies, personalment, han sigut dies d'usos. Primer hi havia l'absència del president per la qüestió, diguem-ne, de la seva baixa mèdica, i s'hi han ajuntat uns aiguats que van deixar una víctima mortal, un accident de tren a Gelida que va deixar una altra víctima mortal, i un episodi després de ventades espectaculars que van paralitzar el país i que van deixar una víctima mortal, no? I per tant, han sigut 30 dies molt intensos, on han passat moltes coses, però t'he de dir que estic en pau. Estic en pau, perquè si una cosa penso, especialment per lo que fa a la crisi ferroviària que han viscut, que ha sigut la més, diguem-ne, la més gran que s'ha viscut en l'última dècada. M'agradaria pensar que, tot i que ha sigut un moment molt complicat, molt dolorós, que hi ha molta gent que ha estat fastidiada aquests dies, que aquests 30 dies han servit per assentar les bases d'un punt d'inflexió per arreglar d'una vegada per totes el sistema ferroviari del país, no? Jo crec que...
Ara entrarem amb la crisi ferroviària, però abans, en algun moment devia pensar vostè en la llei de Murphy, de dir, ostres, ara que em toca posar-me al davant, que tinc el moment de lluïment durant un mes per una situació sobrevinguda que no em tocava, i ja és mala sort que la torrada caigui del costat de la malmelada.
Això t'he de dir que no ho he pensat mai. Mai vaig entendre i mai vaig pensar aquests 30 dies com un moviment de lluïment. A l'inrevés, és una situació completament inesperada, que tots hauríem desitjat que no es produís, perquè significa la baixa d'una persona, a més, que estimes, que és el president, i per tant mai ho vaig pensar així. Ha sigut un treball molt coral. Jo estic molt agraït a la feina dels meus companys de govern. En el primer govern que a mi em va tocar dirigir, els hi vaig dir, jo us demano que m'ajudeu a posar les coses fàcils, i tothom ha ajudat a posar les coses fàcils. Tothom s'hi ha deixat molt la pell. No sé si he pensat que ha sigut la llei de Murphy, però que han sigut dies complicats. Sí que han sigut dies complicats, no? Et dic, bueno, jo... ara, també cada dia toca aixecar-te, posar-te al capdavant d'un equip, motivar-lo, dir-los que la pressió que exerciu els mitjans de comunicació, la pressió política, no és per ells, és per nosaltres. M'he de la responsabilitat i m'he de l'assumeixo com a tal. A ells se'ls ha de posar la pressió de trobar les solucions, de fer la seva feina, se'ls ha de deixar de treballar, s'ha de motivar cada dia un equip. Fèiem amb la consellera Paneca unes reunions, no?, amb 30 persones, hi havia Renfe, Adif, els Mossos d'Esquadra, el SEM, el Servei Català de Trànsit, vam tenir que tallar l'AP7 perquè s'havia caigut un mur de l'AP7. Bueno, doncs la teva feina és aixecar-te cada dia i dir-li a aquesta gent, endavant, estem enmig d'un temporal, ens en sortirem. I també t'he de dir a la ciutadania, bueno, hi ha una cosa que és molt important, que també ens ha ensenyat el president, no? Prendre decisions. Mira, jo l'únic error que no m'hauria permès hauria sigut no prendre decisions.
Sobre les decisions, s'ha especulat molt si decidia Illa, si decidia vostè. Es deia que Illa estava al cas de totes les decisions. Qui prenia les decisions durant aquest mes?
Les decisions es prenia el govern i les persones que estàvem al capdavant. I, evidentment, doncs, el president el manteníem informat de tot, no? És una feina complicada, substituir el president, primer perquè estàs fent un paper que no és el teu. Jo sempre ho dic, un pot fer desacomplexadament de conseller de la presidència o de consellera de territori, un no pot fer desacomplexament de president de la Generalitat, perquè jo no ho soc. President de la Generalitat només n'hi ha un, i es diu Salvador Illa, no? La feina que hem fet aquests dies ha sigut substituir-lo, cobrir-lo, amb les avantatges i amb les limitacions que això significa. El president ha estat informat de les qüestions, però ell ho ha explicat també, no? És una persona que creu que per prendre decisions s'ha d'estar sobre el terreny, s'han d'escoltar els matisos. Hem pres decisions que les hem preses amb l'equip a les 3, a les 4 de la matinada, després de reunions en les que intentàvem remuntar el sistema i, no? I vinga, estem treballant per obrir aquesta línia i al final a les 4, bum, un cubell d'aigua freda i aquella línia no es pot obrir perquè hi ha aquesta dificultat i, per tant, hem primat sempre la seguretat. La seguretat ha estat sempre darrere de les decisions que hem pres i això a vegades ha generat algun moment d'incomprensió per part de la ciutadania, però sempre ho dic, prendre decisions, dir la veritat, donar la cara i tenir una actitud de col·laboració. Aquestes quatre coses són fonamentals en situacions com aquesta.
M'agradaria reconstruir el dia 24 de gener. És un dissabte. Vostès, estàvem fent el suplement, vostès anuncien de nit que el servei no funcionarà, però per sorpresa de tothom els trens circulen. Allò que va passar va ser una desautorització en tota regla del seu càrrec?
No, jo t'he de dir que allò que va passar va mostrar una evidència d'un problema de coordinació que la vam resoldre de forma immediata a primera hora del matí amb una ordre per escrit que vam dir...
Vostè quan veu que els trens circulen aquí truca? Perquè l'emprenyament devia ser considerable.
Doncs quan veiem que els trens no circulen truquem els responsables de Renfe i Adif, el secretari d'Estat, el ministre...
Vostè va trucar al ministre Puente?
Vàries vegades en aquesta crisi. A les 3 de la matinada l'he arribat a trucar.
Aquell dia?
I altres dies.
I li va dir, ministro, no, ¿por qué salen los
no,
trenes?
No, altres dies. Però t'he de dir que en ell, ja sé que costa d'entendre, però he trobat una actitud de col·laboració, algú que es feia càrrec de que la situació, i ho va dir, que el servei era pèssim i que ha posat... tota, el que diríem en castellà, tota la carn a l'assador, no? Tota la carn a la brasa, per poder solucionar aquest tema. El problema de Rodalies, mira, és un problema que tothom sap. És molt difícil pensar que l'hem generat nosaltres en un any i mig de govern. Fa dècades que Rodalies no està funcionant correctament i que va de mal en pitjor. Hem tingut una crisi espectacular? Sí, hem tingut una crisi espectacular, després d'un accident. També recordar que teníem a la retina l'accident de Damunt d'Andalusia, amb 45 morts, i això ha passat. També en la relació amb els maquinistes, en les decisions sobre la seguretat, i que el govern, doncs, davant d'una situació molt complicada, ho he dit, en moments fins i tot que deu haver costat d'entendre, va fer una cosa que va ser agafar el bou per les banyes i dir prou, s'ha de parar el sistema, s'ha de revisar el sistema, jo no vull seguir tenint trens circulants si tinc dubtes sobre si el túnel X està funcionant correctament, si les vies aquí tal, les vam parar. Fruit d'això es van veure, no?, que calia fer actuacions d'emergència en alguns espais. Mira el túnel de Rubí, no?, el túnel de Rubí, doncs sort que l'hem tancat, sort que s'ha parat, sort que s'ha reparat per poder després seguir reparant el servei, no? I costa d'entendre, segurament, però sí que penso que això el temps posarà les coses en el seu lloc, que potser d'aquí un any, quan mirem enrere, doncs direm que aquests 30 dies van servir, doncs, per generar els consensos de país, per prendre les decisions suficients, per donar el tomb a una situació de Rodalies que no anava millor, i aquest govern, si algú pot prometre, no és dir, escolti, miri, què ha passat? Bueno, doncs podem tots posar la mirada enrere, el que hem d'intentar és posar la mirada endavant. I sí, vam prendre decisions molt difícils. Jo me'n recordo, amb la consellera Paneque, doncs vam prendre la decisió d'aturar el servei durant 48 hores al cap de setmana, i com que va haver un problema de descoordinació, amb una ordre per escrit, donant ordre a Renfe i Adif, pari vostè els trens, fem les actuacions que haguem de fer, fixem un full de ruta i comencem. Aquestes han sigut les decisions que hem pres.
Després d'un mal dia, qui l'espera a casa, vostè?
Bueno, després d'un mal dia, doncs, m'espera la persona més important que tinc a la meva vida, que és el meu marit, que és qui m'acompanya, qui em fa riure, qui intenta que no parem gaire atenció als problemes a vegades que t'envolten, que és molt important, qui també em dona pau, qui fa una mica de toma tierra, no? M'esperen també dos gossos que tinc. No els imaginava pas a la meva vida, però van venir amb el meu marit quan el vaig conèixer. Ja t'he dit que aquests dies van ser, a més, complicats, perquè vaig tenir que portar-la una d'elles a operar, ja era tot prou complicat com perquè passés això, i després, bueno, m'esperen també els meus pares, la meva germana...
Com es van conèixer amb el seu marit?
Doncs ens vam conèixer, de veritat, no ho he explicat gaire. Ens vam conèixer per una aplicació de cites, una que algunes persones sabran com es diu, perquè es diu Grindr.
Grindr.
Sí, evident. Doncs aquesta, ens vam conèixer per una aplicació de cites. O sigui que primer va venir una cosa i després va venir la cita. O sigui que així és la vida.
I tant.
Això és la vida en temps moderns.
I més els millennials.
No? Això és la vida en temps moderns, és així.
Li va costar gaire sortir de l'armari?
És difícil. És difícil. Ho ha sigut difícil per mi, ha sigut difícil per, jo crec que per tothom. Tots els gais, o totes les lesbianes, o també els bisexuals, o tal, ha sigut un procés difícil. Primer, és un procés difícil d'acceptació amb tu mateix. Perquè el que tu sents de molt jovenet és diferent del que veus. És diferent del que veus a la televisió, és diferent del que veus del que et diuen que és normal, és diferent de moltes coses. I el primer procés és difícil amb tu mateix. Passes per moments de dolor, de negació, de crisi personal. És difícil amb la família. Jo tinc una família que m'acompanya molt i que m'estima, però que també va ser difícil amb ells. També va ser difícil amb ells i també va provocar algun moment de dolor, no? Després, amb el temps, mires les coses en perspectiva i també veus que en ells també hi ha el mateix patiment que tu tens, doncs els teus pares també el tenen cap a tu, no? Després les coses han canviat, no? I els meus pares, doncs, adoren la persona amb la que he decidit fer la meva vida, no? I després, bueno, després també passes per una etapa de descobriment, d'entrar en comunitat, vol dir, doncs, amb els teus amics, no? Jo recordo els primers amics que vaig fer, no? Gais, que permetien que estava a la universitat, sortíem de festa, coneixíem altra gent, ens divertíem, bueno, i després entres en un món en el que hi ha bastant més de color, després de passar per un moment de molta foscor personal, doncs en el que hi ha llum, hi ha color... Hi ha una mica de ploma, hi ha música, hi ha diversió, i coneixes a moltíssima gent que és com tu, que estima com tu, que sent com tu, que, bueno, ja està. Tothom estimem, tothom... Què important és estimar i que cadascú estimi com vulgui, no? Jo crec que això és el fonamental.
Sens dubte. Aquesta fe catòlica no li genera contradiccions amb la seva condició sexual?
No. La meva fe no em porta a contradiccions amb la meva condició, no? Deia Sant Joan, qui no estima el que veu no pot estimar el qui no veu, no? I això, la veritat és que no m'hi porta contradiccions. Em pot portar contradiccions amb l'Església. Potser sí em pot portar contradiccions amb l'Església, amb la institució, però no amb la meva fe. Les persones que són creients, al final, basem la nostra creença en dos ensenyaments, que són l'amor i el perdó, que són, diguem-ne, dues qüestions molt, molt íntimes, no? Vull dir, estima i perdona, i sàpigues perdonar. I així és com jo ho sento.
Li deu fer il·lusió la visita del Papa a Barcelona aquest estiu?
Em fa il·lusió, m'hauria encantat veure el Papa Bergoglio a Barcelona.
Era més de Bergoglio que de Lleó.
No, que em farà molta il·lusió que vingui el Papa, però crec que Bergoglio el Papa Francesc va suposar per molts cristians, per l'Església en general, una finestra d'aire fresc, d'una església centrada amb els pobres, amb els migrants, amb les persones excloses. Recorda que a l'últim tram de les escales, quan ell entra a Santa Maria, no? Després, el seu fèretre entra a Santa Maria, qui l'esperen allà? Un grup de transexuals, no? de persones que a vegades han viscut en el marge de la societat, i aquesta és l'església del Papa Francesc, no?
Passarà per Montserrat el Papa Lleó XIV?
Això, no sé, això...
Ui, quin somriure.
Això sento que diuen, però no ho sé, la veritat és que no podem confirmar.
Però en qualsevol cas, vostè no és tant de missa com el president Illa.
No, jo vaig a missa, no només... Els diumenges quan puc i entre setmana. Ara estem en temps de Quaresma, el dimecres va ser dimecres de cendra i vaig anar amb el meu marit. I t'he de dir que aquests 30 dies que hem passat de risc, que han sigut 30 dies molt complicats, doncs hi he anat algunes vegades, no? Perquè, bueno...
A demanar ajuda.
Bueno, i perquè t'he de dir, abans ho he dit, han sigut dies d'usos i algun moment també et trenques, no? Perquè prens consciència de que en aquests 30 dies han mort 3 persones, no? I això, vulguis o no, et pesa. Per mi el moment més difícil doncs va ser el dia que vaig tenir que trucar a la mare de Fernando Huerta, no? que és el jove de 29 anys, el maquinista que va morir a l'accident de Gelida, no? I és una trucada que truques a una persona que està passant pel seu pitjor moment de la seva vida. Al final estem parlant d'un jove que és més jove que jo, no? que era de Sevilla, que ha vingut a Catalunya a fer la seva vida i que en un accident mor, no? I perd la vida. I tu truques a la seva mare perquè és la teva obligació institucional, però també la teva obligació humana, i hi ha un moment que tens la sensació que t'ajuda més ella a tu que tu a ella, no? Tu trobes una persona que podria estar enfadada i tal, i que a l'inrevés, que és, bueno, que està devastada, però que està agraïda pel tracte que se li ha donat i que, bueno, han sigut moments complicats.
Parlàvem del models familiars que hi ha. Avui coneixerem la història de l'Enric Gomà, que és divulgador lingüístic i és un dels pocs pares monoparentals que tenim a Catalunya. Ell va adoptar una criatura al Vietnam. A quarts d'onze sentirem la seva història. El seu model familiar passa per la seva parella i els seus gossos?
Bueno, i segurament en algun moment pels fills, no? També. Jo crec que en la família, penso que la base d'una societat, ja, a vegades un dia vaig corregir amb un empresari a Foment, que va dir, és que us equivoqueu, perquè la base de la societat no sou els polítics, no és la política, no són les institucions públiques, són els empresaris. I vaig dir, no, vostè s'equivoca. La base de la societat no són els polítics, vostè té raó, ni la base de la societat, també l'he de corregir, no són els empresaris. La base d'una societat és la família. La família. Famílies n'hi ha moltes. Hi ha famílies monoparentals, famílies de dos homes, de dues dones, d'un home i una dona. La família, que és l'espai, diguem-ne, de cura, d'amor, en el que ens hem basat des de que el ser humà és... Des de que l'home és home, des de que la dona és dona, vull dir, no sé, és la família. Aleshores, bueno, jo ara que he començat el meu trajecte vital amb la persona que estimo, no? I sí, doncs m'imagino que en el futur tenir fills. Sí, m'imagino tenir fills.
Vaig acabant, Albert Dalmau. Aquest trajecte vital, com a conseller també de la presidència des de la part professional, com a conseller en funcions de president per aquesta malaltia sobrevinguda, li ha agafat el gust? La seva ambició personal passa per acabar sent president de Catalunya algun dia?
No. La veritat és que amb això soc molt clar. Jo vaig venir... Jo no volia deixar la meva feina. Jo tenia una feina molt bonica i sempre deia, és la millor feina del món. Feia de gerent municipal a l'Ajuntament de Barcelona, que és com el director general de l'empresa Ajuntament. Acompanyava a l'alcalde Collboni. Em divertia moltíssim decidint quin mercat feia. No, ara el mercat de l'Estrella, el mercat de la Basseria, el centre esportiu. Encara vaig a visitar a vegades les obres que havíem decidit que faríem a l'Ajuntament de Barcelona. Tenia la feina més bonica del món. I vaig fer aquest canvi de feina, doncs perquè una persona que valoro, que admiro, que aprecio, que penso que que és el líder que el país necessitava, doncs em va dir, no, vols venir a acompanyar-me en aquest trajecte? I vaig venir amb ell i amb ell marxaré. Vull dir que els consellers i conselleres estem a disposició del president de la Generalitat per servir el país. Ell és qui ens nomena i ell és qui ens cessa. Pensava que tenia la millor feina del món en el seu moment. Ara penso que la millor feina del món la tinc jo ara, perquè...
Algun dia d'aquest últim mes no ho deu haver pensat, això.
Bueno, perquè... Però és que servir el país no és només servir el país en els moments bonics, també és servir el país en els moments difícils. Tu saps com important que és en els moments difícils prendre les decisions correctes? Imagina't que amb Rodalies el que haguéssim fet hagués sigut tirar-nos els plats pel cap, hi hauria gent que estaria contenta. Mira, han dit no sé què, han criticat aquí, i no haguéssim solucionat res. En moments difícils, posar-te al capdavant del país, posar-te el país a les espatlles i dir, vinga, va, endavant, anem a sortir-nos-en. Hi ha un temporal, però al final d'aquest núvol negre hi ha la sortida, hi ha que aguantar, són dies i dies i dies, però hi ha que aguantar, constància. Pues bueno, pues en aquests dies pues també. I també t'he de dir que tenim un país meravellós. Hi ha una cosa que ens hem de vacunar tots a Catalunya, que és contra l'escepticisme, el derrotisme. Això només fa mal a la política i només donarà ales a l'antipolítica. El país ho té tot perquè li vagi bé. Hi ha esperança, el país pot anar bé. Vivim en un país meravellós, però perquè li vagi bé hem d'arribar a acords i feina i estabilitat. Això és el que necessita el país.
Doncs veurem si aquest acord arriba en forma d'Esquerra Republicana. Estarem molt atents al que pugui dir Oriol Junqueras avui a 2:15. Albert Dalmau, que s'ha mostrat optimista malgrat aquestes veus republicanes que diuen que la reunió amb Pedro Sánchez no va acabant a...
No es construeix res des del pessimisme.
Tot. Última pregunta. El govern pretén aprovar els pressupostos al Consell Executiu d'aquest dimarts que ve, encara que no els tingui lligats amb Esquerra?
Mira, en aquesta pregunta encara no et puc respondre. T'he de dir que el govern pretén tirar endavant pressupostos i pretén tirar endavant pressupostos lligats amb els seus socis d'investidura i, per tant, ens deixarem la pell per tenir acords lligats i tenir pressupostos. El país no es pot permetre no tenir pressupostos. Seria una irresponsabilitat i ara és moment de responsabilitat de tots plegats, del govern de complir els seus acords com els està complint i dels seus socis d'acompanyar-nos per fer que el país funcioni.
Acaba abat la reunió executiva, em diuen, dels republicans. No hi haurà negociació de pressupostos. Expliquen ja fonts republicanes als periodistes que estan fent guàrdia a la seu de d'Esquerra.
Hem de ser prudents fins que es pronunciïn públicament. El nostre objectiu, ho he dit, el país necessita pressupostos. Nosaltres ens hi deixarem la pell. Passarem per moments difícils? Sí. Jo ja t'ho he dit, l'exemple és el finançament. No sortirà, ja ha sortit. Doncs els pressupostos el país els necessita, ens hi deixarem la pell, treballarem, complirem els compromisos. Amb els republicans hem complert tot el que ens havíem proposat, hi han fites encara per complir, doncs seguirem treballant. Aquest és el compromís del president, no aixecar-nos de la taula fins que tinguem pressupostos.
6 minuts per arribar a 3:15 del matí. Conseller Albert Dalmau, moltes gràcies, un plaer avui saludar-lo des de la Barceloneta.
Moltes gràcies a vosaltres per
molta
venir
sort
al meu barri.
Fem una pausa i obrim tertúlia al suplement. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.
Com m'agraden la fruita i la verdura d'Aldi.
I a mi, Al. Són boníssimes i les més barates.
Crec que també els agradem a elles, di.
Per?
Mira que vermell que s'ha posat aquell tomàquet.
Ai.
Estalvi amb les maduixes.
A només 2,99 al mig quilo. Un 33% menys. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
La pel·lícula basada en els fets que van commocionar tot un país.
Hem trobat els cotxes d'uns esquiadors a la zona del Balandrau.
No pararem fins que els trobem.
La superproducció catalana de l'any amb Álvaro Cervantes, Bruna Cosí i Marc Martín. Balandrau, ben salvatge. 20 de febrer només als cinemes.
Cossos en llibertat. 12 ciutats com a escenari. Dansa Metropolitana torna del 5 al 22 de març amb més de 200 espectacles i activitats a teatres, carrers i places. Programa complet a dansametropolitana.cat.
Ja han arribat les ofertes límit del Corte Inglés. Televisor Samsung Neo QLED Mini LED de 55 polzades de 1.199 a 579 euros. Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB de 1.449 euros a 1.399,90. I les ulleres Ray-Ban Meta de primera generació amb un 25% de descompte. Són les ofertes límit només fins al 22 de febrer a la botiga web i app del Corte Inglés.
D'aquí quantes oliveres hi ha?
300.000.
Amb un requadradet, 1.200.000 oliveres.
El duc de Vinicelis va portar de Grècia les olives aquí.
Els meus nens, oli d'oliva després de la dutxa i la pell perfecta, tu.
Fes una abraçada al papa.
Tothom que ve, que no sigui d'Arbeca, diu Arbeca.
I com és?
Arbeca.
El Foraster, dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto, caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Els convidats de Sílvia Còpolo s'estiren al divan.
El canvi climàtic el que comporta és una variabilitat extrema. Podem anar alternant anys de sequera amb anys de pluges intenses.
Aquest diumenge, Mònica Guillén Royo, investigadora mediambiental a Oslo.
Jo, per exemple, no tinc cotxe. És una decisió doncs, que ja he volgut fer per almenys evitar les emissions que venen dels cotxes, perquè encara que tinguis un cotxe elèctric, aquest cotxe s'ha produït. I l'electricitat, doncs, a vegades a Noruega surt d'electricitat verda, però a altres llocs que tu carregaries el cotxe, no.
El divan, el valor de la conversa.
Jo el que investigo és la relació entre el que consumim, com consumim i el benestar de les persones.
Aquest diumenge a les 9 del vespre. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
A la serra de Collserola, dins del terme municipal de Cerdanyola del Vallès, hi ha un bosc immens amb molta història, Vall d'Aura. El palau que s'hi va construir va arribar a ser, en alguns moments, el centre de la vida política de la corona catalano-aragonesa, especialment en el temps de Martí l'Humà. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3Cat.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
Famílies monoparentals i persones de 55 anys o més que viviu soles, bones notícies.
L'Ajuntament de Barcelona, amb el Pla Viure, convoca ajudes per al lloguer per a aquests col·lectius.
Per accedir-hi, cal ser titular d'un contracte de lloguer d'habitatge habitual i destinar el 30% o més dels ingressos a pagar el lloguer.
Les ajudes poden ser de fins a 400 euros al mes durant un màxim de 12 mesos.
Període de sol·licituds obert fins al 21 de març, tot i que es pot prorrogar o tancar abans segons les peticions rebudes.
Per més informació, consulteu el web barcelona.cat/plaviure.
A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Una connexió que batega siguis on siguis i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí.
Aquest 2026 viu la floració com no l'has vista mai. Descobreix un paisatge únic amb 19 experiències guiades que et permetran endinsar-te en els camps florits de la Ribera d'Ebre combinant paisatge, cultura, esport i producte local. De febrer a abril vine a descobrir aquest moment únic. Tota la informació de la Ribera en flor a turismeriberaebre.org.
012, la millor resposta.
Confirmat? M'han robat el mòbil.
Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
Tens raó.
Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112. 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Tres quarts de 10 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, de tornada a Diagonal 614 de Barcelona. Obrim tertúlia, allà ens hi esperen l'Antoni Xalong, la Marta Monforte i l'Olga Ruiz, després d'aquesta conversa amb el conseller de la presidència, Albert Dalmau, enmig d'aquestes negociacions de pressupostos. Arriben veus pel no, des de la seu d'Esquerra Republicana, de seguida els detalls amb la Marta Corbalan. Abans, però, un primer titular d'aquesta entrevista que vulgueu destacar, i saludo la Marta. Endavant, Olga.
Què tal? Bon dia, Roger. Doncs mira, jo t'he de reconèixer, ara ho comentava tot just a la publicitat amb en Xalong, a mi és un conseller que m'agrada. Intentaré explicar per què i després vaig al titular de l'entrevista. M'agrada perquè crec que connecta. I avui dia en política és difícil connectar. I de vegades connectar té a veure amb el fet de ser tal com és. És a dir, crec que no hi ha una impostació amb la seva forma ni de comunicar, tot i que avui hem conegut que no li agrada gaire tot el que té a veure amb les xarxes socials, ni amb la seva forma d'expressar-se, ni amb la seva forma de ser. I això és important. És important més encara quan ets un conseller de presidència amb l'edat que té ell i quan has d'assumir unes responsabilitats que no li correspondrien pas per la seva edat, tot i que tampoc entén per què no li han de correspondre per la seva edat. Però en qualsevol cas, sí, tens raó, genera dubtes que una persona jove tingui al seu càrrec persones amb molta més experiència i persones amb molta més, amb una trajectòria més dilatada, i així tot crec que surt molt ben parat. Per mi, jo ho dic des de fa temps, el conseller Dalmau ja no és que sigui un valor de futur del Partit Socialista, sinó que és un valor de, jo crec que del present més pròxim del Partit Socialista, tot i que ell ha deixat clar que no té gaire ambició personal com per ser més del que ja és, no? I de cara a l'entrevista, un titular molt breu que m'ha cridat l'atenció i que me l'he entrecomillat i tot, perquè ha dit tot i que costi d'entendre, l'actitud del ministre Puentes sempre ha estat col·laborativa. Clar, jo m'he quedat enganxada, dic, i per què en teoria ha de costar d'entendre que l'actitud del ministre Puentes sigui col·laborativa i estigui basat a que funcionin les coses a Catalunya? I després, quan ha deixat molts titulars el conseller, no? Perquè parla molt, jo crec que és un problema que sí, reconeixen que el tema de Rodalies ve de fa anys, però en qualsevol cas el circunscriuen a les solucions que es prenen després d'aquesta gran aturada, no? Per seguretat, no? Però abans, i eren problemes que ja existien, abans haurien d'haver fet revisions, abans haurien d'haver pres decisions. I després, molts titulars que tindrem temps de comentar, estic convençuda, referits a l'acord de pressupostos, al paper d'Esquerra, i amb un optimisme que jo crec que no es correspon amb la realitat i amb la bicefàlia PSOE-PSC que avui ha tingut el conseller Dalmau. Són dos interessos que van per línies absolutament diferents, màxim, com la màxima responsable és la ministra Montoro, i té una fita electoral important i ja no sap com justificar alguna de les decisions que està prenent i que, de cara a la resta d'Espanya, beneficien claríssimament a Catalunya. Per tant, crec que són dues línies de pensament discordants i que costarà unir amb una solució, almenys de moment.
Bon dia, Antoni Xalong.
Bon dia. Què tal?
Endavant, Antoni.
M'hi he trobat... jo trobo que el conseller Dalmau és la cara amable de l'executiu i en aquest sentit ho fa molt bé. I, curiosament, m'he sentit molt reflectit en aquesta entrevista, perquè jo, a la seva edat, era secretari general del Departament d'Ensenyament, que és el segon departament de la Generalitat en pressupost, i esperava molt més pressupost que no l'Ajuntament de Barcelona, i el primer en recursos humans, perquè quan jo era secretari general depenia, les nòmines de 72.000 persones depenien del departament. Per tant, ser el que és als 35 anys, haver de treballar amb gent més gran que tu, de la qual t'has de guanyar la confiança, però que, en tot cas, has de tirar endavant. I després m'ha agradat molt que és un home de fe, que va a missa. Jo estic segur que se'n llegirà el meu llibre, si no ja li faré arribar. M'agrada que el seu preferit sigui el rei Melcior i que el seu papa preferit sigui el papa francès. Vull dir que m'he sentit molt confortat de tenir tants punts de connexió amb algú que no pensava, francament, tenir-los.
Carai,
molt bé. I després, el titular és: a vegades veus l'art de màgia amb els altres i no en tu mateix.
Angelonga es connecta quan jo em desconnecto, Roger.
Sí, sí, ja ho veig, ja ho veig. Marta Monforte, des de Madrid, què tal? Bon dia,
sí.
Marta.
Bon dia, Roger. Doncs mira, m'ha agradat moltíssim l'entrevista, perquè jo a l'Albert Dalmau el conec de rodes de premsa, d'entrevistes, però no mai l'havia sentit parlar de coses també personals. Jo crec que està bé anar, i en això crec que has de rebre tu el reconeixement, no? Està bé d'anar darrere del personatge i intentar també descobrir qui és, no?, com a persona. Jo crec que això avui s'ha aconseguit. I m'ha cridat l'atenció moltes coses, però, per exemple, una d'elles és quan ha parlat de l'actitud d'exigència que han de tindre des del govern de la Generalitat cap al govern espanyol. M'agradaria, t'ho confesso, estar darrere d'aquestes converses que tenen habitualment amb la Moncloa per saber exactament fins a quin punt, no?, poden arribar a aquesta actitud d'exigència i si les coses se fiquen serioses i fins a quin punt, no?, n'hi ha problemes, inclús interns, perquè jo consta, no?, perquè he parlat així a gent a Madrid, que n'hi ha hagut moments de tensió en aquest darrer mes amb qüestions de la Generalitat i per el que respecta al ministre Puente, que és cert que també ha dit que ha tingut una actitud molt col·laborativa, que a mi això també, com a l'Olga, m'ha cridat l'atenció que ho diguera d'aquesta manera. I després altres coses més personals, no?, allò de que és republicà però monàrquic, que és gay però creient, no?, aquestes coses, o que, per exemple, li agrada alguns perfils de Junts, que jo crec que això visibilitza que no és un polític a l'ús, no?, que és una persona que té un criteri propi, encara que pots estar més o menys d'acord amb ell. Però, bueno, per a mi ha estat una entrevista molt interessant i jo crec que ha deixat, com deia l'Olga ara també, molts titulars que jo crec que tindran eco.
Un dels titulars en clau de pressupostos, també pels nostres companys d'informatius, és que continua confiant que això es desllorigarà i que convenceran Esquerra de que arrenqui aquesta negociació pressupostària, uns pressupostos que fa temps que no arriben. Pere Aragonès, en el seu moment, ja va convocar eleccions, que va perdre perquè no tenia els pressupostos a punt, i Salvador Illa, de moment, encara no ha aconseguit tirar-ne cap endavant. Avui els republicans s'han reunit primer de manera privada i d'aquí una estona també hi haurà una compareixença pública. Des de primera hora, a la seu d'Esquerra, hi tenim la Marta Corbalan. Marta, què tal? Bon dia de nou.
Hola, bon dia. Doncs sí, la direcció d'Esquerra ja s'ha reunit molt aviat al matí, a 8:45, i ja ha acabat aquesta reunió de l'executiva extraordinària del partit, i us podem avançar que han decidit, com us dèiem, no asseure's a negociar per ara els pressupostos de la Generalitat amb el govern de Salvador Illa, és a dir, que no hi ha hagut fumata blanca. Com explicàvem abans, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, es va reunir ahir amb Pedro Sánchez a Madrid i també va tenir contacte reunions i trucades amb la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, i no va aconseguir d'aquestes trobades el compromís que Catalunya pugui recaptar tot l'IRPF. Sense aquest compromís de la Moncloa no hi haurà via lliure per negociar pressupostos. Ara, a les 10, d'aquí poca estona, començarà una reunió del Consell Nacional d'Esquerra, on Junqueras explicarà al partit que no es donen les condicions per asseure's a negociar, tot i que aquesta setmana sí que hi havia hagut algun gest que semblava que planava el camí. Recordem que aquesta setmana el govern espanyol, el govern català i Esquerra van tancar l'acord de crear un consorci format per la Generalitat i per la Moncloa per assegurar que s'executen totes les inversions a Catalunya que s'inclouen als pressupostos de l'Estat. Amb aquest gest, però, no n'hi ha prou. Tampoc no n'hi ha prou amb el gest que ahir va fer el president Illa, que es va comprometre públicament a cedir la recaptació de l'IRPF a Catalunya. I, per tant, sense que no hi hagi el gest de la Moncloa, no hi haurà negociació de pressupostos i, per tant, el govern de Salvador Illa haurà d'esperar més temps, tot i que aquesta setmana, recordem-ho, sí que va tancar ja el suport de l'altre soci prioritari del govern, que és els comuns.
Doncs aquesta és l'última hora de Marta Corbalán des de la seu d'Esquerra, a quarts d'una aquesta compareixença de Junqueras. El més calent és a l'aigüera pel que fa als pressupostos, malgrat aquest optimisme que doncs, desprenia d'Almau en aquesta conversa, no fa la sensació que ara mateix els republicans es puguin posar a negociar, bàsicament perquè una de les seves demandes, que és aquesta recaptació de l'IRPF, que d'altra banda no es podria executar realment fins al 2028, sembla que el govern espanyol no està disposat a cedir. Jalong.
Bé, jo diria dues coses. Primera, els tempos polítics són infernals, perquè el tempus polític del govern de la Generalitat, que voldria aprovar els pressupostos ara, no coincideix amb el tempus polític de la vicepresidenta del govern, que tindrà eleccions a Andalusia, si no recordo malament, al juny, i que no està disposada a cedir pel que s'entén, perquè si ella ja estigués d'acord, doncs la Moncloa cediria. Però després el conseller Dalmau ha dit dues coses que m'han fet, que he apuntat i que a mi em sobten una mica. Ell parla de la que la irresponsabilitat és no tenir pressupostos. Jo ja estic absolutament d'acord. Estic tan absolutament d'acord que jo crec que s'hauria d'aprovar una llei que, quan dos anys successius sense aprovar els pressupostos, s'ha de dissoldre la cambra i s'ha d'anar a eleccions, perquè és un fracàs i perquè és una irresponsabilitat. Però, clar, això es veu que s'aplica a segons qui, perquè recordo que el govern de l'Estat porta 3 anys sense aprovar pressupostos i deu ser una irresponsabilitat. Vull dir que les medicines s'haurien d'aplicar a tothom. I després ella ha fet un símil entre tenir pressupostos i creixement econòmic i ha dit l'absència de pressupostos a França i a Alemanya comporta un decreixement econòmic. No és ben bé així. Espanya no té pressupostos i té creixement econòmic. Per tant, no hi ha una relació directa i he de recordar que França té pressupostos que s'han aprovat per la via de l'article 49.3, que és una via executiva quan el Parlament no es posa d'acord i hauria de tombar el govern. I, en canvi, té de creixement econòmic o creixement econòmic molt baix. Per tant, no hi ha uns vasos comunicants directes entre pressupost i creixement econòmic, però és veritat que els pressupostos poden afavorir el creixement econòmic. En tot cas, portem temps d'irresponsabilitat amb aquest tema.
Endavant, digues, Olga.
Sí, jo crec que Esquerra fa el que ha de fer. És a dir, que és tenir una desconfiança, jo crec que motivada, en aquest cas, i a més també estratègica. És a dir, Esquerra no es pot arriscar a assumir un compromís personal d'un president de la Generalitat, perquè un compromís personal, escolta'm, està molt bé, però no garanteix que allò es pugui dur a terme, entre d'altres coses, perquè no depèn només del compromís personal del president de la Generalitat. Per tant, crec que Esquerra està fent tot just el que ha de fer. I aquí situaria com a bona decisió de pressió estratègica el fet de que, suposo que després ens ho explicarà Oriol Junqueras, doncs Esquerra digui no, així no negociem. El que em sobta i a la vegada té una explicació clara del que està passant és que el tema de la recaptació de l'IRPF, com tu has dit, Roger, ja no seria possible fins al 2028. Per tant, el Partit Socialista, i ara em refereixo a Espanya, el que hagués fet normalment és mostrar un interès en positiu a que això passarà. És a dir, d'aquí al 2028 queden uns anys, un compromís d'aquells de sí, ho farem. El fet de que no pugui haver-hi aquest compromís té a veure, evidentment, amb cites electorals, té a veure, evidentment, amb qui ha de donar aquest pas i qui ha de dir que si es compromet, que és la vicepresidenta. Per tant, és la primera vegada que tampoc fan volar coloms i que diuen que no amb una cosa que podien haver amagat sota una catifa i dir, bueno, sí, ho farem, i diuen que no perquè saben que ja prou complicat, per no dir pràcticament... En fi, prou complicat, ho deixarem aquí, ho té la ministra a Andalusia, i, per tant, amb decadència continuarien caient les peces que porten aquest decliu del Partit Socialista a nivell autonòmic. Recordem que venen unes eleccions municipals, que és important, i recordem també que al final, tot i que de moment no està afectant el president del govern, al final són cites electorals, una darrere una altra, en les quals el resultat del Partit Socialista està caient en picat. Per tant, això és el que motiva aquest no acord per part del Partit Socialista a nivell espanyol, no? Però el nivell de desconfiança en general és total i absolut. De fet, l'altre acord que li treu Esquerra al Partit Socialista és aquest consorci, que no és més que per fiscalitzar que allò que diuen els pressupostos que faran amb Rodalies realment ho faran. Per tant, és un acord que parteix d'una desconfiança. És com, no ens en refiem d'això, ho volem per escrit i ho volem anar fiscalitzant. És molt difícil arribar a acords quan, després d'incompliments mutus, en aquest cas per part del Partit Socialista, s'intenta continuar dient que es farà sense cap més garantia, des del meu punt de vista.
Pràcticament les 10 del matí, avui allargarem una mica més la tertúlia amb l'Antoni Gelong, la Olga Ruiz i la Marta Monforte. De seguida passo la paraula a la Marta. Després d'aquesta conversa amb l'Albert Dalmau, avui a partir de les 10 al suplement, més tertúlia, de seguida també la Maica Navarro amb una altra de les qüestions d'actualitat, que és aquesta crisi a la Policia Nacional arran d'aquest cas d'agressió sexual, i de seguida continuem.